Bon dia. Mossos d'Esquadra i bombers obren una investigació per determinar les causes de l'explosió de 7 caravanes al càmping La Fageda d'ahir al vespre.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Nosaltres estàvem molt preocupats, vam estar en tot moment en contacte amb Mossos d'Esquadra, perquè en un primer moment no se sabia si hi havia víctimes o no. Mossos van reaccionar, la veritat, que de seguida, i ens van informar que havien cremat 7 autocaravanes. Ens ho va confirmar després en Lluís Colom, també, amb qui vam poder estar parlant, de que gràcies, no, havia estat només danys materials i no havia patit ningú cap tipus de conseqüència. La veritat que és d'agrair que no hi hagin hagut víctimes.
Acabem d'escoltar l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capon, declaracions a aquesta emissora Ràdio Olot. Tot apunta a un calefactor engegat o una bombona de gas de les causes d'aquest incendi del vespre, però s'haurà de confirmar a les properes hores. Les explosions, sortosament, no van provocar ferits. De seguida en coneixem tots els detalls d'aquest succés d'ahir al vespre, d'aquest dia de Reis, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 7 de gener del 2025.
El dia en 4 minuts.
Olot va viure una de les cavalcades més multitudinàries de la seva història. Són paraules de Sergi Mataboschi i César Gristà, directors de la cavalcada d'Olot. Enguany també s'hi han incorporat nous personatges al seguici reial, com la Carme, en Claudi i la Clàudia. Els guanyadors del sorteig de Reis de l'Associació de Comerciants d'Olot gasten el premi en un matí de compres. La meitat dels afortunats són d'Olot i ho han celebrat com un autèntic regal de Reis. En successos, fuig un control a la Vall d'en Bas i el detenen a Sant Vicenç de Torelló amb 43 quilos de haixís. Es tracta d'una quantitat valorada amb més de 80.000 euros. També en successos, 3 detingudes per 5 robatoris a domicilis, un d'ells d'Olot, i emportar-se'n un botí valorat en 142.000 euros. Les arrestades també estan acusades d'entrar a cases de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Vic. A falta que el govern central aprovi durant el primer trimestre de l'any vinent la llei de pressupostos, aquest 2025 ja han entrat en vigor un paquet de mesures fiscals que afecten, entre d'altres, a la tributació de les pimes. A més, hi ha canvis també en els plans de pensions. L'hivern també passa factura als animals de companyia. Les baixes temperatures també els afecten, tot i les característiques de la pell que puguin tenir. Ho ha explicat tot plegat el propietari de la clínica veterinària Olot, Jordi Joanola. En esports, l'Olot dona la cara però perd per 1-3 contra el Barça Atlètic. Joaco, amb un golaç, va retallar distàncies aquest dissabte a la segona part, però el filial blaugrana va sentenciar el partit amb el tercer. El club va recaptar més de 7.000 euros en benefici de Càritas Garrotxa. També parlarem de gimnàstica artística perquè l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot es prepara ja per tornar a la competició. La temporada oficial de la gimnàstica artística arrenca a partir del mes de febrer. I tancarem aquest informatiu de dimarts 7 de gener parlant de les més de 1.000 unitats que s'han venut del Torròmic i on s'han aconseguit prop de 5.000 euros. La iniciativa de Ferrer Xocolata, Ràdio Olot i Olot Televisió igual a les xifres dels darrers anys i es consolida la recaptació que enguany va destinada a complir els somnis de persones grans que impulsa Creu Roja Garrotxa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El Tribunal Suprem demana a l'UCO un informe sobre les opcions per recuperar el contingut dels telèfons del fiscal general. El jutge Hurtado demana a dos operadors que facilitin les dades de trànsit de trucades i dades dels aparells. Raúl Blanco renuncia a la presidència de Renfe per motius personals. L'exsecretari general d'Indústria deixa el càrrec a l'operadora ferroviària per anar al sector privat. Detingut a Roses per estafar-li 2.260 euros a un home a través d'una oferta de teletreball fraudulenta. l'arrestat es guanyava la confiança de les víctimes per tal que li facilitessin les seves dades. La taxa d'inflació a l'eurozona repunta dues dècimes i se situa en el 2,4% al desembre, la més alta des del juliol. Els serveis i els aliments, l'alcohol i el tabac són els components que més han contribuït a l'increment de l'índex. En l'àmbit internacional, almenys 95 morts i 130 ferits en un terratrèmol de 6,8 graus al Tíbet. La premsa xinesa diu que un miler de cases han patit desperfectes i que els tremolors s'han notat a l'Índia i al Nepal. I Àustria s'encamina a un govern liderat per l'extrema dreta després de fracassar l'alternativa. El líder de l'extrema dreta, Herbert Kickl, ha rebut l'encàrrec de formar govern i els conservadors, que fins ara negociaven amb els socialistes per barrar-li el pas, ja han mostrat la seva predisposició a acabar-li pactant. A l'apartat meteorològic d'aquest dimarts continuem amb un temps marcat per la circulació de pertorbacions atlàntiques que es van desgastant a mesura que s'apropen arreu de Catalunya i que acaben tenint poques repercussions pel que fa a precipitacions. A casa nostra, ahir al vespre, pocs litres van caure arreu de la comarca de la Garrotxa. Més núvols que no pas pluja o neu i també algunes ventades que, depenent del moment de la setmana, seran més o menys intenses i d'una direcció a una altra. A pel que fa a les temperatures, les glaçades ja han anat recuperant terreny, també fora del Pirineu, després d'unes matinades no gaire fredes. Les màximes també queden més curtes en conjunt, amb una baixada també notable d'entre 2 i 4 graus en general. I pel que fa també a demà dimecres, la temperatura tornarà a remuntar fins a situar-se als 20 graus al nord-est, amb vents de ponent rescalfats. Tot indica que a partir de la tarda arribarà un nou front atlàntic poc actiu. Cap al vespre entraria precipitació, especialment per l'Aran i l'Alt Pirineu, amb una cota de neu propera als 1.800 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 7 de gener de 2025, després ja del Dia de Reis i de tots aquests dies màgics a casa nostra amb les cavalcades i l'arribada de Ses Majestats dels Reis d'Orient. Això sí, un Dia de Reis a casa nostra que va acabar un xic accidentat, perquè Mossos d'Esquadra i bombers ja han obert una investigació per determinar les causes de l'explosió d'ahir al vespre de 7 caravanes al càmping La Fageda. Tot apunta a un calefactor engegat o una bombona de gas, però s'haurà de confirmar en les properes hores. Les explosions, sortosament, no van provocar ferits. Ens en dona més detalls el nostre company, Aniol Puigvert.
Eren quarts d'avui del vespre quan es va sentir una forta explosió al càmping La Fageda, situat davant de Cala Guapa, entre els termes de Santa Pau i Batet. A la primera explosió en van seguir 6 més, que van provocar una columna de foc que era visible des de diversos punts de la zona. L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, ha dit a Ràdio Olot que la ràpida intervenció dels bombers va evitar que les flames es propaguessin per la resta de les instal·lacions.
Nosaltres estàvem molt preocupats, vam estar en tot moment en contacte amb Mossos d'Esquadra, perquè en un primer moment no se sabia si hi havia víctimes o no. Mossos van reaccionar, la veritat, que de seguida, i ens van informar que havien cremat 7 autocaravanes. Ens ho va confirmar després en Lluís Colom, també, amb qui vam poder estar parlant, de que gràcies, no, havia estat només danys materials i no havia patit ningú cap tipus de conseqüència. La veritat que és d'agrair que no hi hagin hagut víctimes.
Sortosament, a quarts de vuit del vespre d'ahir ja no quedaven ocupants en aquella zona del càmping, cosa que va evitar desgràcies personals. Les vacances de Nadal ja s'havien acabat i això va fer que no quedessin campistes.
Ahir a la tarda, quan ho parlàvem, es feien hipòtesis amb els propietaris del càmping de que l'havia marxat, no, les últimes persones que havien vingut a passar aquests dies de vacances, que no se sabia si haguessin pogut deixar un calefactor engegat o alguna altra alguna altra causa sigui el detonant de tot aquest incendi.
L'alcaldessa de Santa Pau diu que és aviat per determinar les causes de les explosions, però no es descarta que pugui tractar-se d'un escapament de gas o d'un calefactor en marxa.
I tot d'una sí que semblava que era molt aparatós perquè van explotar bombones de butano de les autocaravanes i el foc era molt virulent, però de seguida els cossos de protecció civil van actuar i van poder apagar l'incendi amb una celeritat excepcional.
Els bombers van controlar l'incendi en poca estona i van remullar la zona afectada fins a les 9 del vespre. S'hi van desplaçar dotacions dels bombers, però també de Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal d'Olot, que van controlar els accessos de la zona perquè els efectius d'emergències poguessin treballar amb normalitat.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes i avui, com és tradició, toca fer balanç de l'arribada de Ses Majestats al Reis d'Orient.
L'estel que guia els Reis d'Orient ja ha arribat a Olot i amb la seva llum ben lluent ho ha il·luminat tot.
Seguem que avui és un dia de retorn per a molts de vosaltres, oients de Ràdio Olot, a la rutina. Les festes nadalenques ja les deixem enrere, però evidentment avui, com ja és tradició, com cada any després del Dia de Reis, toca fer balanç de l'arribada de Ses Majestats als Reis d'Orient, en especial a Olot, que va viure una de les cavalcades més multitudinàries de la seva història. Són paraules de Sergi Matabosc i Cesc Sagristà, directors de la cavalcada d'Olot. Enguany també s'hi han incorporat nous personatges al seguici reial, com la Carme, en Claudi i la Clàudia. Pel que fa al campament, que aquest any també ha canviat de format, i han passat en 3 dies prop de 5.000 persones. Informa Gerard Puigdemont.
Olot ha viscut una de les cavalcades de Reis més multitudinàries que recorden. El fet que enguany el dia d'anar a esperar els Reis hagi caigut en diumenge, el bon temps i possiblement el fet que venien a la capital garrotxina nous personatges ha fet que molta gent s'hagi animat a sortir al carrer a veure amb el seu espai Baltasar. En parla Sergi Matabosc, director de la cavalcada d'Olot.
He trobat amb gent i em deia, ostres, crec que mai a la història s'havia vist una cavalcada tan plena i que hi hagués tanta gent. Llavors, bueno, això sempre són símptomes de bona salut, crec que la cavalcada d'Olot és espectacular i així és l'any de valorar.
Feia més de 2 dècades que el campament reial d'Olot no sotmetia a un canvi tan profund com el que s'ha pogut veure aquest any. A banda del canvi d'ubicació dels diferents personatges de la comitiva reial, els catòlics enguany també apostava per donar una volta més a la història de fons i en el qual s'endinsaven els més petits. La plaça Clarà es convertia en una bombolla en la qual els nens i nenes havien d'ajudar a trobar la clau màgica que fa possible que la nit de Reis, Melcior, Gaspar i Baltasar poguessin deixar tots els regals. Segons els organitzadors de la cavalcada, el nou format ha funcionat. Al campament reial hi han passat prop de 5.000 persones.
La comitiva reial ens va encarregar als catòlics que es fes una renovació completa del campament per poder-los acollir any rere any. I penso que ha anat molt bé, estan molt contents i crec que hem aconseguit que almenys tornin a venir l'any següent.
I és que en Claudi, la Clàudia i la modista Carme han agradat els més petits. En parla Cesc Sagristà, codirector de la cavalcada d'Olot.
Molt, ara he pogut parlar amb ells un moment mentre esperàvem la pujada dels Reis i han dit, mira, estem molt contents, arribem aquest any per primera vegada, tothom ens reconeix, tothom ens coneix i ha estat una primera posada en escena espectacular, estem molt contents i no patiu que l'any que ve de ben segur que tornarem.
Prop de mig miler de persones voluntàries fan possible el campament reial d'Olot, sent sens dubte un dels actes que més voluntaris aplega al llarg de l'any a la ciutat.
Qui sí que va tenir un gran regal de Reis van ser precisament els guanyadors del sorteig de Reis de l'Associació de Comerciants d'Olot, que van gastar el premi en un matí de compres. La meitat dels afortunats són d'Olot i ho van celebrar com marca la tradició, com un autèntic regal de Reis. Segons l'associació, aquest és un premi que reconeix les persones que continuen apostant per al comerç de proximitat. Guillem Guardiola.
La Rosa Llevanera de Vilafant, la Camila Cardona d'Olot, la Maruja de Barcelona i en Francisco Pujolà també d'Olot. Aquests han estat els més afortunats i els guanyadors del sorteig a córrer pels regals de l'Associació de Comerciants d'Olot. Els premiats han tingut 24 hores per gastar-se 500 euros per comprar els establiments de la ciutat. Un dels guanyadors d'aquest sorteig de l'Associació de Comerciants d'Olot, Francesc Pujolà, ha destacat l'alegria que genera a la gent iniciatives com aquestes.
Estic molt content que ens hagi tocat això i, bueno, evidentment, que el gastrem en botigues d'aquí a Olot, perquè nosaltres sempre comprem a la zona d'Olot, a les botigues del carrer, Major i la gent d'aquí. Per tant, el gastrem aquí, no sé, ara vindrà la meva filla i el meu fill i ho compartirem entre tots per comprar, no sé, unes sabates, una camisa...
Un autèntic regal de Reis que, segons un dels guanyadors del sorteig de l'Associació de Comerciants d'Olot, Francesc Pujolà, ha decidit compartir amb tota la seva família.
La meva filla i el meu fill i ho compartirem entre tots per comprar, no sé, unes sabates, una camisa i potser algun regal de Reis, sí, pel petit de Sant Esteve de Bas, sí, sí. Comprarem per aquí, per les botigues d'aquí. El que passa que ho hem de gastar tot avui. És fàcil de gastar, però per comprar coses petites... Hauríem d'anar a més lloc, ja està. Ho repartirem més, ho repartirem una mica més.
La campanya de Nadal a córrer de l'Associació de Comerciants d'Olot ha permès tant a la gent de la comarca com d'arreu de Catalunya tenir un incentiu més per comprar els establiments de la ciutat. De fet, segons l'associació, aquest premi representa un obsequi de Nadal per la gent que aposta pel petit comerç.
Dos apunts de successos. Fa uns dies un conductor va fugir abans d'arribar a un control dels Mossos d'Esquadra situat a la Vall d'en Bas. En veure la presència dels agents, va conduir en direcció a la comarca d'Osona per la C-37, carretera dels túnels de Bracons. Després d'uns quants quilòmetres, conduint temeràriament i posant en perill la resta d'usuaris de la via, segons informen els Mossos, el conductor es va quedar aturat en un carrer sense sortida de Sant Vicenç de Torelló. Allà, els agents van localitzar dins el vehicle 43 quilograms de haixís, valorat en més de 80.000 euros. El conductor va ser detingut. I qui també va ser detingut van ser tres dones per 5 robatoris a domicilis, un d'ells a Olot. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquestes tres dones d'entre 28 i 42 anys, acusades de 5 robatoris amb força després d'enganxar-les infraganti a Vic. Segons informa la policia catalana, en un comunicat, els robatoris es van produir entre el 12 i el 30 de desembre i les arrestades es van apoderar d'un botí de gairebé 140.000 euros.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
A falta que el govern central aprovi durant el primer trimestre de l'any vinent la llei de pressupostos, aquest 2025 ja han entrat en vigor un paquet de mesures fiscals que afecta, entre d'altres, la tributació de les pimes. A més, hi ha canvis en els plans de pensions que es podran recuperar sempre que es vulgui, amb la única condició que hagin passat com a mínim 10 anys des que es van contractar. Informa Natàlia Moreno.
Fins ara només es podia rescatar un pla de pensions en supòsits especials, com la jubilació, una invalidesa o un atur de llarga durada. Ara només caldrà que hagin passat més de 10 anys des que es va començar a portar diners. A més, les comissions de gestió per retirar els fons passen d'una mitjana de l'1,5% a l'1,25%. D'altra banda, es podrà escollir si retirar els diners en periodicitat mensual o tot de cop. Josep Maria Noguera, consultor tributari de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris, aconsella estudiar cada cas per trobar la fórmula òptima.
Normalment, l'impacte fiscal de captar el capital en un sol exercici, home, amb la suma de la resta de rentes, al tenir una tarifa progressiva, té un impacte fiscal important. Per tant, caldrà analitzar en cada cas.
En un altre àmbit, les micropimes, és a dir, aquelles que facturen menys d'un milió d'euros anuals, aniran reduint la seva tributació del 23% anual al 21% fins als primers 50.000 euros i un 22% a la resta. Pel que fa a les pimes, aquelles que ingressen menys de 10 milions d'euros passaran del 25% al 24% aquest 2025 i el 26% se situaran al 23%. Noguera avisa, però, que aquests i altres canvis que s'obliga a fer les petites i mitjanes empreses suposen importants costos afegits.
Les inspeccions que hi ha, les comprovacions que hi ha, tot el compliment que vindrà de la factura electrònica o del verifacto, que entrarà en vigor l'any 2026, Tot això, en fi, són impactes que tenen les petites i mitjanes empreses, que no tenen els recursos humans que puguin tenir les grans empreses.
En aquest sentit, Noguera demana a l'administració que faci un exercici de bones pràctiques per ajudar les empreses en la transició digital i que tinguin en compte la realitat econòmica i social dels petits negocis.
Abans dels esports, l'hivern també passa factura als animals de companyia. Les baixes temperatures també els afecten, tot i les característiques de la pell que puguin tenir. Ho diu el propietari de la clínica veterinària Olot, Jordi Joanola, qui aconsella estar pendents del comportament dels nostres animals per evitar possibles malalties.
Quan arriba fred, les peces de roba d'abric agafen protagonisme al carrer davant les baixes temperatures. I una de les postals habituals també és veure animals de companyia, especialment gossos abrigats amb alguna peça. El mite que diu que el pèl dels animals els protegeix del fred no és del tot exacte. El fred també els afecta i s'han de seguir unes pautes per evitar possibles conseqüències per la seva salut. El veterinari de la clínica veterinària Olot, Jordi Joanola, ha explicat en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió que els animals també noten el fred.
Els gossos tenen passen fred o els animals en general passen fred, naturalment, com qualsevol mamífer, els animals passen fred, d'acord? No és una tonteria abrigar-los, d'acord? Sobretot, mira què et diré, no tant potser pel fred, com potser més pel tema pluja, combinat amb aquest fred, aquests dies que són plujosos, amb temperatures baixes, això sí que potser els hi merma una miqueta més i els hi fa baixar la temperatura molt més fàcilment que nosaltres. Pensa que ells tenen un abric, que és el seu pèl, diguem, que si es mulla, això persisteix aquesta humitat en el cos de l'animal i això fa, combinat amb les temperatures baixes, que la seva temperatura corporal pugui baixar.
Si els animals, com explica Joanola, passen fred, també es poden refredar? Doncs sí, com qualsevol persona humana. Els animals poden tenir diferents patologies respiratòries segons la raça. Hi ha casos com la coneguda tos gossera i que precisament és un dels casos habituals durant aquesta època.
Normalment, un refredat, igual que nosaltres, hauria de durar 2-3 dies, potser una mica de febrícula, però que no passés d'aquí, que no li tregui la gana a l'animal, d'acord? Que faci una vida normal. Naturalment, si portem 2-3 dies que l'animal està tossint, o fins i tot 2 dies tossint exageradament, que fins i tot veiem mucositat que li surt per les narius, que té uns ulls plorosos, llagrimosos, que fins i tot està més apàtic del normal, no et ve a rebre a casa quan arribes, home, són senyals d'alarma.
Un refredat d'aquest tipus en animals hauria de durar entre 2 o 3 dies. Si els símptomes segueixen, poden ser senyals d'alarma i es recomana consultar el veterinari.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Olot i Barça B recapten més de 7.000 euros en favor de Càritas Garrotxa. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Va ser aquest dissabte on un Olot va donar la cara davant el filial culer, però va acabar perdent el partit per 1-3. Juaco, amb un golaç, va retallar distàncies a la segona meitat, però el filial blaugrana va sentenciar el partit amb el tercer. Això sí, el més important va ser la recaptació de més de 7.000 euros en benefici de Càritas Garrotxa.
Derrota al verd, però victòria fora del terreny de joc. La Unió Esportiva Olot ha recaptat 7.012 euros per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social a través de Càritas Garrotxa. Més de 600 espectadors han vist des de l'estadi municipal un autèntic amistós de luxe entre l'equip de Pedro Dolera i el Barça Atlètic de Primera Federació. Per tercer any consecutiu, olotins i barcelonins s'han vist les cares en aquest ja tradicional duel solidari contra els més desfavorits. Al camp, l'Olot ha plantat cara i ha aconseguit aguantar el filial del Barça amb una bona defensa i l'excel·lent actuació dels joves de la casa com Puigverd, Marcillo o com Amala, que aquest diumenge han sigut titulars. Les més clares per als blaugranes han vingut de la mà d'Aleix Garrido i Cèdric. El tècnic de l'Olot, Pedro Dolera, ha remarcat l'esforç dels seus futbolistes contra un equip de categoria superior.
Bueno, la veritat és que ha sigut un partit molt xulo. La primera part hem estat molt bé, un partit molt disputat, amb un 0-0 que ha pogut ser un 2-0, un 2-1, un 3-1, 3-2, vull dir, ha hagut ocasions i bon joc per a dues parts. I l'equip, la veritat és que sortim molt content.
Les coses no han sigut tan plàcides a la represa. Jan Virgili ha obert la llauna finalitzant un contraatac per banda dreta al minut 48 i Da Costa, de penal, ha marcat el segon per al Barça Atlètic. L'Olot ha retallat distàncies poc després amb una jugada que s'ha inventat Joaco per la banda esquerra i que ha acabat amb el davanter Zivan, un xut que s'ha acabat colant per l'escaire de la porteria. L'1-2 ha donat esperança als olotins, però Darvić, en una bona jugada col·lectiva, ha situat l'1-3 definitiu que ha donat la victòria als blaugranes.
Sí, lògicament, avui es tractava de sumar minuts, però no molts. Ja havíem entrenat dijous i divendres, amb la qual cosa ja avui hi havia cansament, perquè vulguis o no tornar a l'entreno es costa, però bueno, crec que, ja et dic, hem salvat sense cap lesió, gent que estava amb molèsties sembla que s'ha trobat bé, o sigui que tot content.
Un partit contra el Barça Atlètic que ha servit clarament d'entrenament després de les vacances de Nadal. Ara, però, l'Olot tornarà a centrar-se en la Lliga. L'equip començarà la segona volta amb la visita del València Mestalla a l'estadi municipal diumenge que ve.
De futbol passem a parlar de gimnàstica artística, perquè l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot ja es prepara per tornar a la competició. La temporada oficial de la gimnàstica artística arrencarà a partir del mes vinent, el mes de febrer. Les gimnastes afronten els mesos abans de la competició per preparar el cos i entrenar els diferents elements.
L'Associació Esportiva Gimnàstica Olot ha experimentat aquests últims mesos un augment en les inscripcions de noves gimnastes en el camp de competició, però també en el de no competició. Els entrenaments ja van començar el mes de setembre, però les competicions no arrenquen fins al mes de febrer. Això significa que ja falten poques setmanes perquè les gimnastes que competeixen tornin a fer-ho i tornin a sentir també els nervis característics previs a una prova. Una de les entrenadores de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot, Emma Glison, argumenta per què són tan importants aquests mesos previs.
No, en principi la temporada de gimnàstica està pensada en uns quants mesos de preparació del cos, prevenció de lesions també, i llavors un cop el cos està a punt per absorbir les repeticions dels exercicis de les competicions, llavors ja comencem amb l'àmbit més enfocat cap a la competició.
La filosofia de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot ha estat des d'un principi acollir tant les gimnastes que decideixen participar en les competicions oficials com les que prefereixen practicar aquest esport sense la pressió de competir. Així ho explica una de les entrenadores de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot, Júlia Pujol.
No, però hi ha el consell que també poden participar-hi com per fer tornejos així per començar a tenir sensacions de competició i veiem quin nivell estan les nenes i també les preparem per saber. O sigui, el que han de fer en el consell, també demanen uns requisits, també les preparem per mirar si ho fan bé o com ho farien.
Per a les gimnastes més novelles, un dels elements més dificultosos són les paral·leles a causa de l'alt nivell de força que requereix l'exercici. A mesura que tenen més experiència i ja són una mica més grans, la barra d'equilibris també els comença a fer una mica més de por. Per aquest motiu, els entrenaments són primordials per corregir totes les imperfeccions i millorar tots els aspectes i, si és el cas, arribar a les competicions de la millor manera possible.
I avui a la contraportada, el balanç més que positiu del Torró Amic. Enguany s'han venut prop de 1.000 unitats d'aquest Torró Amic i s'han aconseguit prop de 5.000 euros. La iniciativa de Ferrer Xocolata, Ràdio Olot i Olot Televisió, iguala les xifres dels darrers anys i es consolida la recaptació, que enguany va destinada a complir els somnis de persones grans que impulsa Creu Roja Garrotxa.
Enguany s'han venut prop de 1.000 unitats del Torró Amic, el Torró Solidari de Ferrer Xocolata, Olot Televisió i Ràdio Olot. Aquestes prop de 1.000 unitats de Torró venudes suposen també prop de 5.000 euros destinats a Creu Roja Garrotxa i al projecte Somnis, que té com a objectiu complir els desitjos a diverses persones grans de la comarca. Jordi Ferrer, de la pastisseria Ferrer, valora així la campanya d'enguany.
Comparat amb l'any passat, estem més o menys per allà mateix. La veritat és que estem molt contents de poder-ho anar repetint, que aquest sigui el número ja que ens marquem. 1.000 unitats per ser Olot la Garrotxa és una quantitat bastant elevada i que, gràcies a això, podrem portar a realitat bastants somnis.
Enguany la iniciativa del Torró Mic ha potenciat la seva difusió amb diversos anuncis que s'han anat passant abans i durant les festes per la tele, però també per la ràdio i altres publicacions de Corissa Media Group com la revista Viu o garrotxadigital.cat. En parla Joel Tallant, director de la televisió Ràdio Lot.
Bé, estem contents perquè realment la difusió que hem pogut fer aquest any ha sigut molt més gran gràcies a la incorporació de tots els nostres mitjans sense excepció, i la veritat és que el resultat parla per ell mateix. Aquest any hem apostat per intentar aconseguir fons per sensacions, per desitjos, per una cosa, diguem, d'immaterial. No era fàcil, però crec que el missatge ha arribat i estem molt satisfets d'aquest resultat.
La d'enguany era la 7a edició d'aquesta iniciativa solidària.
Estem a la 7a edició, portàvem ja recollits més de 25.000 euros, ara amb aquests quasi arribarem als 30.000, per tant, poder destinar 30.000 euros a partir d'una cosa dolça, gràcies a Olot Televisió, Ràdio Olot i Ferrer Xocolata, a diferents causes de la comarca, és una cosa que ens omple molt de satisfacció, no?, a tots plegats.
Més enllà del torró Mic, segons el responsable de la pastisseria Ferrer d'Olot, aquest ha estat un Nadal de moltes vendes de torrons en general.
Doncs, coneixent les xifres del Torró Amic d'aquest Nadal 2024, ja 2025, acabem aquest informatiu migdia de dimarts 7 de gener de 2025. Com sempre, més actualitat al portal web de notícies garrotxadigital.cat i a les nostres xarxes socials de Ràdio Lot, a Twitter, Facebook i també a Instagram, pendent sempre de l'última hora de casa nostra, de la comarca de la Garrotxa i la demarcació gironina. Com sempre, més informació a l'antena de Ràdio Lot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.